Amics, amigues, què tal? Com esteu? Sigueu molt benvinguts a una nova edició de Preferències, aquí a la sintonia de la Ràdio Pública Catalana, Ràdio 4. Irene Moreno, a les vies de so, qui us parla, Josep Maria Carrasco. Avui, a la segona part, entrevista amb el nostre bon amic Johnny D, que ha fet ara una edició, ha publicat el seu segon llibre de no ficció, es titula La casa de la selva, i que, a més, ha sortit fa molt poquet i que ens sorprèn amb aquesta vessant com a persona que narra, o persona escriptor, com dèiem, de no ficció. Recomanadíssima aquesta conversa. I la primera, tenim amb nosaltres a Tònia Rius, la responsable del blog Raconets Escapades, un blog de viatges que ara mateix té una exposició que es diu Ellos, a l'Xpace, a l'Experience Barcelona, a l'espai de Be The Travel Brand, una exposició que estarà fins al proper dia 2 de març. I amb ella parlarem de viatges, d'escapades, de fer un blog, de guanyar premis i d'exposar a Barcelona. Amants dels viatges, atents, això us interessa.
Les preferències d'avui que seran realitats demà. Escolta'ns per estar al dia.
Volem parlar de viatges, volem parlar de fotografia, volem parlar d'exposicions. Tot això es pot viure ara mateix a l'Experience Barcelona, que és l'espai de Vide Travel Brand que hi ha al carrer Diagonal, l'avinguda Diagonal de la capital catalana, on hi ha una exposició que es diu Ellos. L'autora és Tònia Rius, d'aquest blog, com dèiem, que us convidem a que visiteu, que es diu Raconets Escapades, una exposició que romandrà fins al proper dia 2 de març, que es va inaugurar el passat 14 de febrer, amb entrada lliure i gratuïta. Tònia, què tal? Com estàs? Benvinguda a Ràdio 4.
Hola, bona nit, José
Gràcies
Maria.
Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, què és Ellos? Perquè és un bloc de viatges, però l'exposició és de persones.
Sí. Bé, em va costar una miqueta escollir la temàtica de l'exposició, però al final vaig arribar...
Allò fàcil era fer fotos, posar les fotos dels espais.
Exacte, o de paisatges, per exemple, de natura, que a més saps que agraden a tothom, però què passa...
A barraca, no?
Sí.
Agafes de natura i a barraca, no?
Exacte, però què passa? Que vulguis o no un paisatge de natura, evidentment que a tothom li arriba de forma diferent, vale? I també depèn, evident, de l'època de l'any que vagis, tot el rotllo, però el paisatge és el paisatge, sempre és el mateix. Sí. En canvi, el que fa diferent el viatge, el que t'aporta un valor diferencial, almenys en el meu cas, són les persones. Perquè són aquelles persones amb les que jo he compartit i, en definitiva, ara sona una mica profund, no? Però és aquella gent que en mi m'ha ajudat a obrir la ment.
Efectivament. És a dir, són els diferents, amb altres valors, correcte, amb altres visions, i això és el que fa engrandir, no? Com deia el Quijote, el que lee mucho... Y camina el que lee mucho y anda mucho, sabe mucho y ha visto mucho.
Correcte.
I en aquest cas, no, és clau la visió del viatge. Com es planteja aquesta exposició que es pot veure, com dèiem, a l'Experience Barcelona, sí, en aquest espai de la capital catalana?
Bé, doncs, ja et dic, al final vaig arribar a la conclusió de que havia de fer el meu petit homenatge en aquestes persones que tant m'aportaven i vaig decidir fer això, una exposició només de persones. Està dividit en dues àrees,
vale,
perquè són els dos sectors de la societat que a mi més m'entendreixen, no? Que són els nens petits i la gent de més avançada d'edat,
vale,
els més grans.
Llavors,
tots són persones que estan... he escollit 6, 2, 4, 6... 2, 4, 6? Exacte. Països, vale, d'Àsia, d'Àfrica i d'Amèrica, sobretot Centroamèrica i Sud-amèrica.
Vale.
I llavors he volgut fer una miqueta persones variades, no? De diferents cultures, de diferents països, de diferents... Bueno, una miqueta de cada. Totes i cada una d'aquestes persones m'han aportat a mi el seu granet de sorra. Vale? M'han ajudat a veure coses, a ampliar el que et deia abans, no? Obrir-me una mica de ment i m'han ensenyat que hi ha altres realitats.
O sigui, la visió que tenies allà no era fer una... No era fer fotos antropològiques,
no,
d'estereotips o no, d'arquetips, sinó no, és gent amb la que tu has creuat, sí, més de dues paraules.
Correcte.
No però... un desconegut que en una carretera te l'has creuat.
No. Bueno, també pot ser, és a dir,
vale,
jo he fet, per exemple, un viatge que... L'últim viatge que vaig fer, que és el que tinc més fresc, va ser Senegal, i en aquell viatge em van passar una sèrie de coses, vale, amb diferents persones. I hi han hagut persones que m'han arribat a l'ànima i no he fet una foto i no està en l'exposició. I aquella història no l'oblidaré ni la vida. Hi ha altres persones que m'han aportat moltíssim i que la foto la trobo que transmet... També s'havia de buscar aquella fotografia que tu, sense haver anat al Senegal i sense haver fet el viatge amb mi, aquella foto et transmeti alguna cosa, et faci posar una miqueta la pell de gallina o et faci vibrar una mica per dins.
Doncs sí, i és el que es tracta, no? Com hem parlat aquí en alguna ocasió, un viatge sempre ha de ser interior, també. Si ens plantegem un viatge com recopilar fotos del Partenón i de la desembocadura del riu Níger, doncs escolta, ho mirem al Google Maps, fem que allà ho tenim, i perfecte. En aquest sentit, suposo que també amb aquesta exposició, amb aquest Ellos, hi ha aquesta intenció de que mirant aquestes persones, aquesta manera diferent de mirar, aquesta manera diferent de posar que tenen, no?, davant de la càmera, segons com, ens indiqui o ens obri la ment de dir, som tots humans,
correcte,
però per sort som diferents.
Correcte. També està molt treballada aquesta exposició, vale? Perquè a part de la fotografia, que ja et dic, he intentat que siguin aquelles que et facin vibrar una miqueta per dins, hi ha una frase, vale? A peu de foto, evidentment hi ha la ubicació d'on és, vale? Però hi ha una frase, i aquesta frase m'ha portat bastants mesos
trobar... Més que les fotos.
Fer-les, sí, clar. Però, i aquella frase és part d'aquest viatge interior, m'explico. Llavors, és una miqueta... Bueno, he intentat amb aquesta exposició no només mostrar fotografies de gent de cultures diferents i de països diferents, no. He intentat que això faci, bueno, doncs toqui una miqueta la fibra a les personetes.
Clar, d'això es tracta també, no?, de compartir i d'inspirar i d'enamorar, no?, de fer que agafem nosaltres precisament les ganes de viatjar, de conèixer i d'endur-nos aquests records i no únicament una col·lecció de coses boniques o coses diferents a les que tenim aquí. Tot això, entre cometes, aquesta exposició té el seu origen a Raconets, que va ser, per cert, premi millor bloc de turisme i viatges als Premis Blocs de Catalunya l'any 2013, amb aquesta dèria que tens tu com a viatgera, que no ets viatgera professional, vull dir, tot això t'ho pagues tu de la feina, no?, de veritat, vull dir que no és una bloguera d'aquestes que li paguen els viatges, sinó que és una persona... Que podríem dir que vius per viatjar?
Sí, la meva passió.
És la teva passió.
Una cosa és el món professional, que és el que m'ajuda a pagar la hipoteca i el que necessito, vale? I l'altra és la meva passió, que a més s'ha convertit quasi en obsessió.
Sí, clar.
I cada vegada, sí, perquè clar, com més veus, més vols veure, més coneixes.
Clar.
I més
exigent et torna, segons com.
Correcte. I llavors, bueno, doncs una miqueta el fet de tenir el blog... també t'exigeixen... Sí. Els mateixos seguidors, els mateixos lectors, et van...
Et marquen, no?
Et van posar en pressió.
Diu,
sí, senyora.
Que
sí, senyor.
Fa temps que no viatgem. El blog, ho parlàvem abans, es diu Raconets Escapades.
Raconets.com.
Raconets.com, per això, aquesta és l'adreça. És Raconets.com, per si voleu fer una ullada ara.
O .cat o .es, perdona que et trenqui.
Sí, sí. Raconets, si poseu Raconets.com o .cat o .es, teniu allà, podeu veure aquest blog que està... ple de diferents viatges i parlàvem d'aquesta visió de viatges que tu els entens com un sortir de la rutina i no tan vinculat a un cap de setmana o un mes.
Exacte. Bueno, és una miqueta el concepte de raconet, no? És a dir, què és un raconet?
Sí.
Què és un raconet?
Sí,
un raconet és allò que té un cert encant allunyat al turisme massiu i tu un raconet ho pots trobar a Gallifa, o a Vietnam.
Sí.
Vale? Llavors, una miqueta és aquesta,
aquesta
és la idea.
Aquesta reivindicació, diguéssim.
Correcte.
Aquesta és la reivindicació.
Correcte.
Que neix com? Com et fiques en el món dels blogs d'una manera com per fer un pujar les fotos i fer un àlbum? Quants anys fa que existeix el blog?
Mira, sóc una persona bastant inquieta. Estic constantment intentant descobrir ja no només una caminadeta que em porti un llac que... em pugui trobar clar. Zero persones millor que una, saps? Sí. Sinó inclús quan obren un restaurant a l'Empordà o quan obren un hotel a Tarragona. O sigui, cada coseta que està succeint...
És un estímul per tu.
Sí. Tu, ho has dit, ho has definit perfecte. Mira, veus?
És un estímul,
veig que m'ha escalat ràpid, eh? És un estímul.
Clar.
I a més, he de fer cas a aquest estímul.
Uh-huh.
Perquè si no em poso nerviosa, saps?
Ai, ai!
Llavors, tinc aquesta inquietud per anar descobrint, veient què obren, què tanquen, què... Uh-huh. I natura igual, eh? O sigui, des de camins de ronda fins a caminars per la muntanya, m'és igual, uh-huh. la Vall de Cardós, el que sigui. Què passa? Que a poc em vaig anar convertint en la persona que tothom consulta dins del meu cercle,
sí.
Eh? Familiars
sí,
i amics,
sí.
Eh?
Bueno, però això es comença.
Sí, però vulguis o no, tothom va començar a trucar per preguntar on puc portar el marit que fem 5 anys de casats, uh-huh. on puc portar una festa de 40 anys. I al final va haver un dia que, saps allò que fas un clic intern i dius fins aquí. Ja m'he cansat d'estar tot el dia penjar el telèfon, ho publico en un blog, qui vulgui mirar-ho perfecte, i qui no, també.
Molt
no
bé.
Passa res.
Molt bé. Aquest és l'origen no només d'aquest blog, sinó de molts blogs
sí.
que neixen així, gent que sabia molt d'anar de pesca, gent que sabia molt de viatjar, gent que sabia molt de cuina, de maquillatge, de llibres, del que fos, i que tot això avança i que funciona, no?, d'aquesta manera. En aquest sentit, reconeix, té una visió i una voluntat molt democràtica, perquè hi ha blocs de viatges on dius no, si està molt bé, però 20.000 euros no tengo para el viajazo que te has pegado.
Mm.
Tu combines des de sortides d'un dia i mig
correcte.
Fins a viatges de 25 dies.
Correcte. És que estic encantada, eh? Perquè veig que te l'has mirat, l'has entès.
Que entès el que vols dir
sí.
i a mi m'agrada molt
sí,
poder explicar aquestes coses de dir... Ei, que un viatge és un viatge, sí. que un raconet, com dius tu molt bé, està a qualsevol lloc. Que ara, amb tanta popularitat, a tants blocs de viatges, sembla que si no fas un viatge a 27.000 quilòmetres,
no.
és com que cutre de viatge,
no? Estic d'acord,
o sigui, no,
exacte.
Clar, perquè el concepte de viatge és molt més ampli, molt més intens
sí, sí.
i molt més profund. Tu reivindiques aquesta varietat.
I tant que el reivindico. És més, si tu mires la secció restaurants, que és una de les més fortes,
sí, sí.
vale? Evidentment que trobaràs raconets de pressupost elevat.
Clar.
Evidentment. Però també et trobaràs una barquera que està a Menorca, amb una carretera que si no coneixes no hi arribes.
És així.
Vale? O sigui,
Menorca has de conèixer aquests girs darrere d'una olivera
clar.
que hi ha un cartell que no veuràs, has de girar.
Correcte. Doncs llavors una mica reivindico això, no?
Clar.
Aquesta carretereta que no, és el, no et porta cap al port de Maó. És una carretereta que està, que porta cap a una organització...
El camí d'en Kane, no?
Sí,
camí d'en
molt bé.
Sí.
veig que...
M'agrada molt Menorca, sí, sí, sí. sí.
Pues, bueno, Vinissafua.
Sí, vale.
La carretereta de la costa de Vinissafua,
sí.
que allà no hi vas si no ho coneixes.
És veritat.
És cert, vull dir, en aquella carretereta hi ha una barquera que està destartalada i allà hi ha un restaurantet que toca a mar. I
Això és el teu raconet.
Clar.
Això és el que tu reivindiques.
Això és el que reivindico jo.
Clar. Aquesta visió també creiem que bona part de l'èxit del premi que té aquest blog, de la continuïtat que té en els anys, d'aquesta exposició, com us dèiem, que podeu veure a l'Experience Barcelona, a l'espai David Travel Brand, a l'Avinguda Diagonal, és aquesta voluntat absolutament al marge de la recerca de clics, de la recerca de que et paguin viatges, aquesta autenticitat que... no sé si crec o espero que torni en algun moment, perquè al final els blogs s'han convertit en petardos i petardes, només com sortia l'altre dia el David de Diverso, el David Muñoz de Diverso, amb una persona que diu, oye, soy el bloguero Carrasco, que m'invites, no? I a mi em dona la sensació que tu passes totalment d'això, que és un blog absolutament personal i absolutament honest, i jo crec que això al final ho anem reconeixent.
Sí, però fixa't que és molt bona aquesta reflexió, perquè el fet de que sigui el meu hobby i no la meva professió fa,
clar.
Em permet que si continuï sent honesta. És a dir, no em deixo, entre cometes, permet-me l'expressió, prostituir.
Sí, clar.
M'explico?
Sí, sí.
Jo publico el que em dóna la gana, perquè a mi no em paguen per això.
A més, ho dius, que una de les normes... tens dos eixos al teu blog, i un dels que tens és, dius, no parlarem mai en aquest blog d'una experiència que jo no hagi viscut.
No. correcte.
Vull dir, aquí, motos, zero.
Motos, zero. Motos, zero. I tampoc estic, tampoc vacilo, eh? Tampoc dic que tot el que tingui raconets sigui el millor del món. No, 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 no. Jo només et dic que si tu selecciones la ruta que he fet per Marroc, vale? No et fallarà. Probablement, tu em diguis, ostres, que aquest hotel és una mica massa posat per mi, o al revés.
O
aquest
clar.
Restaurant és una mica
callejero
per a mi. Bueno, però jo només et dic que no et fallarà. És a dir, clar. Que té un encant especial, que està allunyat del turisme, que m'explico, que... I una mica és la meva reivindicació, és el que et deia, perdona, que ara m'he despistat. De la mateixa manera que és la meva gran virtut, vale? Perquè el no ser la professió... Continuo amb la meva honestedat fins al final. Vale? Una professió també soc, eh? Però...
Sí. Però parlem del bloc, eh? Moment
clar,
del bloc.
Parlem del bloc, eh? Però, de la mateixa manera, el no ser la professió, tampoc hi puc invertir tot el temps
clar.
Que hauria de...
Ni el pressupost,
tant,
clar.
Ni el pressupost. Per tant, no creixo el que hauria de créixer.
Això també, nosaltres aquí ho hem reivindicat en molts casos, que al final jo tinc la teoria que hi haurà molta més qualitat pública de publicacions en els amateurs que en els professionals. És a dir, si algú li agrada l'electrònica com a amateur, parlarà de tot cor. Quan un es fa un bloguero professional d'electrònica, les marques envien els productes,
correcte.
Te paguen una pasta i al final, fins i tot, correcte. Quan envies una nota de premsa per presentar un producte, et diuen pues és que cobro 1.000 euros. Però si encara ni has llegit la nota de premsa. Això amb aquest blog, amb aquest raconets.com o .cat o .es, ho podeu veure i ho podeu gaudir. Amb aquesta reflexió o amb aquest tarannà, quin està sent el gran aprenentatge com a viatgera que has estat a tants llocs tan propers i tan llunyans? Què és el que t'estàs emportant? Que aquí tenim alguna companya de la ràdio que diu jo tota la pasta que guanyo és per viatges. No m'enduré res a l'altre món. Ara, experiències...
Jo per viatges totes. I halà, eh? Perdona. Però...
Molt bé, bueno, doncs s'ha de halà, no? Al final on estàs?
Sí, però bé.
Què és el que t'estàs emportant? Què és el que t'està donant? Com és la teva vida arran de decidir que el teu hobby... Sí o sí passaria pels viatges.
Ara em sap greu dir-ho, però creixement personal. És a dir, quan veig la Tònia de fa 15 anys o 20, és igual, ostres, no és la Tònia que tinc ara, que sóc ara, no? I m'agrado molt més ara. És a dir, sóc una persona molt més oberta de ment. És que m'ensenya a ser persona. Nosaltres aquí estem molt acostumats a ostres, estudiar per tenir una bona feina i canviar
i
només...
Treballar
per poder pagar un pis que sí. Va millor, que va a la millor feina i al final hi ha, no només vacancetes, sinó anar-te'n a vacancetes a Filipines.
Sí.
I això sí. Ens converteix en persones, i no vull anar ara de
mística, no?
Sí, ni de profunda, no? Però ens estem convertint en persones molt materialistes, vale? Sí. On ens estem aferrant a coses materialistes... Cada vegada, jo moltes vegades ho penso, no? O sigui, estem aquí invertint en un pis quan, no sé, el que fa és convertir-te en una persona més freda, més materialista,
sí,
més...
perquè tens una pressió allà de dir l'he de pagar,
correcte.
de treballar, no em puc escapar, amb aquest cercle no viciós ni virtuós,
sí.
Sinó pervers, no?, que està passant.
I a mi el viatjar m'ajuda a veure que hi ha, el que et deia abans, és molt fàcil aquesta frase, ja ho sé, dir que hi ha moltes realitats. Però jo sempre poso d'exemple una frase que en una entrevista va dir en Ricardo Darín, persona que adoro, bueno, adoro, no el coneixo, però...
L'adoraria si el coneguessis,
sí,
no?
Sí, m'apassiona. Va dir una frase que em va tocar l'ànima i va dir, jo cada mañana levanto el grifo de la ducha y me sale agua caliente.
Sí, jo he vist aquesta resposta en la televisió argentina.
¿Qué más puedo pedir?
Quan ell va dir que no volia anar a Hollywood, diu, per a ganar què? Diu, tu saps
correcte.
La sort,
bueno, aquesta entrevista va ser...
És èpica.
Èpica.
És èpica, vamos. Això dona 10.000 voltes a todo gurú de motivació i tal. Doncs
pues a mi aquesta frase, vaig dir, aquest tio estava finint com em sento jo amb tota aquesta experiència de viatges, no? Sí, no vull semblar ara, t'ho dic, mística, però jo t'ho prometo que cada dia penso que sóc una privilegiada.
Sí. Clar, perquè el fet de viatjar et permet comparar.
Clar.
I al final, comparar què és el que tenim a favor i també què és el que tenim en contra, no? Aquestes presses, aquesta angoixa, aquest materialisme, per una banda, però també obrir una cosa que es diu aixeta i que surti aigua, prema un interruptor i que surti llum, i d'anar a llocs on, el que es diu, no? És que són felices en la pobresa. Sí, però és que clar, és que allà ni aigua potable. És que al final dius, no sé si són tan feliços durant tot un any de vida si visquéssim allà, anar caminant 10 quilòmetres per omplir una galleda que veta, saber tu l'aigua, com estàs... Sí, sí. Això és habitual o és l'excepció? En els teus viatges, veritablement, hi ha tanta diferència a segons quins continents?
Mira, et posaré un exemple, també ja sé que sóc pesada, però de l'últim que he fet. Una carretera de terra, ¿vale? Una quilomètrica, i al cap d'una hora i mitja de circular, veig una noia que estava caminant, i en 40 graus de temperatura, o sigui, era que hi ha allà foc.
Era Senegal, no? Aquest
Senegal.
Viatge.
Sí. I vaig parar el cotxe, li vaig dir si volia pujar, agraïdíssima, i és una de les persones que més m'ha arribat i que no li he fet foto. I li vaig preguntar, dic, cap on vas? I em diu, és el meu dia del sou. Dic, què vols dir que és el teu dia del sou? Diu, jo trigo una jornada laboral a anar a recollir el meu sou i tornar. És a dir...
Anava a cobrar.
A cobrar.
Físicament.
Físicament. I a més em deia, porto 5 hores, o 5 hores i mitja, no me'n recordo, caminant, encara no he arribat, ¿vale? I quan arribi no tinc la certesa de que estigui obert. És a dir, pot ser que arribés a destí, estigués tancat, estigui a quedar a dormir allà, ¿vale? I esperar l'endemà. I després recula fins al teu poble.
Això per cobrar i vés a saber el que cobra.
I vés a... Bueno, això ja...
Sí, no, clar. Aquestes, ja... aquestes són les coses que ens haurien d'ajudar a entendre la sort que tenim, però alhora també de no caure sepultats per tanta merda com ens fiquem nosaltres mateixos o com aquesta societat l'estem construint, perquè al final no hi ha un extraterrestre dient-nos com s'ha de fer, no? Som una miqueta entre tots els que participem. Abans de ens queden un parell de minutets de conversa i abans d'acabar, parlem una miqueta del futur, de com et planteges l'evolució d'aquest raconets.com i la teva pròpia evolució o plantejament com a viatgera. Un cop has vist tantíssimes coses,
no,
en aquest
falta
sentit,
molt, falta molt.
Però vull dir que en aquest sentit moltes coses a prop i moltes coses llunyanes. Què és el que ha de passar en el proper any o dos anys en quant a blog i en quant a la teva activitat com a viatgera?
Bueno, en quant a blog, vulguis o no, el creixement del mateix blog, vas creixent a nivell de seguidors, vas creixent a nivell de visites, i tu, si ets una mica inquieta, doncs, et vas posant projectes, no?, que estan allà en cartera, i que l'exposició, per exemple, era una de les cosetes dels somnis que tenia en cartera i aquest any ha sortit.
Clar.
Llavors hi ha una sèrie de projectes, doncs, treure guies de viatges, treure guies, llibres de fotografia. Vale, hi ha una sèrie de cosetes que tinc al cap que vull tirar endavant, no sé si acabaran veient la llum, però bueno, en tinc unes quantes.
Sí.
I temes apps i temes
tot vinculat amb el viatge.
Sí, amb raconets.
O sigui,
tot vinculat amb raconets, sempre.
Raconets com a marca, no?
Com
aquesta marca que ha creat, no?, un estil i una manera d'entendre.
Totalment.
I a més, com dèiem, raconets, aquesta visió de que el viatge és una experiència no vinculada ni a la distància, ni al pressupost, ni a lo super exòtico, i a més és que ho podeu comprovar, vull dir que allà hi ha...
De tot.
De tot, però de tot literalment, a banda de la part de restaurants, no?, que també, com dius, és una part que òbviament està molt lligada al tema del viatge. L'exposició, com dèiem, fins al dia 2 de març, oberta.
Sí.
Hi ha alguna possibilitat de que sigui itinerant o que pugui passar per altres llocs? Ho esteu mirant?
La veritat és que no m'ho havia plantejat, però m'ho van proposar unes persones que estaven en un ajuntament i em van dir de començar-ne a parlar per bellugar amb centres cívics. No ho sé, no m'ho he plantejat, la veritat. No m'ho he plantejat.
Bueno, clar, ara que la tens,
ara
és el moment de plantejar-s'ho,
sí,
no?
Sí, sí,
ara
sí.
Que existeix i que això és real.
Tinc d'aquí el 2.
D'aquí el 2 de març, recordeu. Recordem les dades d'aquesta exposició. Ellos, algunes de les persones que han captivat l'atenció, l'ànima o el cor de la Tònia Rius, es va inaugurar el passat 14 de febrer, estarà fins al dia 2 de març a l'Experience Barcelona, l'espai físic on hi ha exposicions, xerrades, tot al voltant del viatge de Be The Travel Brand que té a Barcelona, avinguda Diagonal.
Sí que, ara que comentes això, volia donar les gràcies a Experience perquè ha estat gràcies a ells que ha sigut possible.
És així, això és així, i quan s'ha de dir, s'ha de dir. Doncs, Tònia Rius, raconets.com o .cat o .es, allà teniu un munt d'opcions per entendre el viatge en majúscules. Moltíssimes gràcies, enhorabona per
gràcies
que estàs fent.
De debò.
I ara comença una altra part, eh?
I tant. Dir,
ara
un altre
viatge d'una altra
stop.
Manera. D'una altra manera. Nosaltres ho deixem aquí, aquesta primera part del Preferències. Ara ja sabeu, com hem dit al principi, volem parlar amb un bon amic del programa que ha decidit fa molt poquet obrir una via com a escriptor.
Les preferències d'avui que seran realitats Demà. Escolta'ns per estar al dia.
Comentàvem al principi del programa que avui parlaríem de llibres i parlaríem, a més, amb una persona a la que coneixem des de fa molts anys, que està molt vinculada a tota l'escena musical i de cultura alternativa catalana, però que l'hem descobert, o potser l'hem redescobert, com a escriptor, no només de no ficció, que ja coneixíem algunes de les seves obres, sinó com a escriptor de ficció. Estem parlant del bon amic Johnny, Johnny D, o Johnny D, com et presentes als llibres. Johnny, què tal, com estàs?
Bona nit, com anem? Johnny D.
Johnny D,
Johnny Deep és un altre.
Johnny Deep és un altre i menos famoso, menos famoso. Com dèiem, estem avui amb ganes de parlar d'aquesta trilogia que ha d'acabar d'arribar, però acaba d'editar-se el segon volum d'una sèrie que es va començar amb La Torre de la Serra i que ara arriba la segona part, que es diu La Casa de la Selva. A més, el Johnny, que el coneixíem, com dèiem, per alguns llibres potser més històrics de tot un període de, com a mínim musical, de casa nostra, un va ser el Capac i Pujol, una crònica punk de la Barcelona dels 80. Després vas publicar Grups Autònoms, una crònica armada de la transició democràtica. Semblava que a priori eren aquests els temes que t'interessaven, però fins i tot hem llegit amb la informació que surt en aquests llibres, per ser editat per la gent de Tigre de Paper, que aquells llibres no que fossin una provatura, perquè eren molt en sèrio, però que et servien per saber si tu tenies un cert talent com a escriptor.
Sí, això va succeir sobretot amb el meu primer llibre, El que pagui Pujol, que eren les meves memòries de joventut,
sí.
Perquè en realitat jo el que ja tenia en ment era intentar escriure el que finalment vaig escriure, que va ser el meu segon llibre, que és un llibre d'història sobre els grups autònoms llibertaris de la transició, i que era un moment i una gent sobre la qual s'havia escrit molt poc.
És veritat.
M'explico. Hi ha uns quants llibres sobre el Mil, i tothom coneix la figura de Salvador Puig Antic, però, en canvi, molt poca gent coneixia la figura d'Agustín Rueda, per exemple.
Vale.
I és que van haver-hi dotzenes, com a mínim, de grups llibertaris que practicaven el que ells anomenaven agitació armada, que no lluita armada, i que van funcionar tant a Catalunya com al País Valencià, com a Madrid, com al País Basc, i dels quals hi havia molt poca informació. I d'alguna manera aquell llibre és com una primera aproximació a tota aquesta generació que va donar molt, i fins i tot alguns van donar la vida, perquè el nostre futur no fos el present que avui en dia patim.
Efectivament, perquè ens trobem en una regressió, en un munt d'àmbits i en un munt de camps d'històries que si ens deien, si fa 10 anys ens diuen dintre de 10 anys estareu així, diríem, no, però
no
Espanya
creiem,
no. Espanya i Catalunya,
no,
això no pot ser. De fet, amb aquell primer llibre que vas publicar, va ser a finals del 2015, 2016, a la Torre de la Serra?
Sí, correcte, finals del 15.
Finals del 2015, aquest primer volum, on hi ha tota una connexió, no direm de perquè no és història personal, però no sé si aquí hi ha també connexió d'històries explicades, parlen maquis, es parla del franquisme, es parla de fugides de la frontera, es parla de Simcas, es parla de Barcelona. En aquest segon hi ha més com un recordatori de tot el que va passar en el primer. Com et vas plantejar aquesta trilogia, de la que avui, recordeu, estem parlant en el segon volum, La Casa de la Selva, editat també per Tigre de Paper, que ja es troba a les llibreries?
Doncs la veritat és que jo sempre ho explico perquè crec que és important. En realitat jo, i sentint-ho molt, però no escric pels lectors. Escric per una necessitat visceral, que és la que sempre m'ha dut a expressar-me des de ben petit, perquè amb 14 anys vaig fer el meu primer grup i vaig pujar per primera vegada a un escenari. Amb 14 anys vaig començar a fer fanzins. I després sempre he escrit, el que passa és que mai havia escrit coses llargues fins a arribar especialment aquest llibre Grups Autònoms, no? Que ja és un totxo de 400 pàgines i és un treball històric.
És una investigació.
Sí, és una investigació amb producte de multitud d'entrevistes. Me'n vaig anar a França, a Mèxic, a Madrid, a València, i estic molt satisfet d'haver-ho fet. Llavors, quan jo començo a escriure ficció és per un detonant mental també, i és que un bon dia m'assabento que el poble del meu avi, Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent, província d'Osca, va haver-hi un enfrontament armat entre una partida guerrillera de maquis i una patrulla de la Guàrdia Civil, perquè resulta que a Tamarit de Llitera hi havia una casa que era base dels maquis. I el fet de saber que això havia passat al poble on jo vaig passar tots els estius de la meva infància i on fins i tot avui dia viu la meva mare, va fer que se'm disparés el cervell i vaig sentir la necessitat de començar a escriure
una recreació?
Una ficció, perquè en realitat és una... El punt de començar a escriure és ficció. Després podem parlar de si
tot és ficció,
invento
no?
o no invento.
Vale.
Que, bueno, després ho parlem.
Vale.
En tot cas, vaig començar a escriure per aquest motiu, per aquest fet històric, se'm va disparar el cervell, i en algun moment entre que he entregat el llibre a l'editorial i està publicat i començo a fer presentacions, en algun moment decideixo que serà una trilogia. Però no hi ha una raó, tampoc. O sigui, jo sóc molt... Em deixo portar per mi mateix. I llavors, en aquell moment, vaig dir, necessito una trilogia. I ara ho penso, i no sé per què, però bueno, la meva vida sempre ha girat al voltant de l'autogestió i el fes-t'ho tu, el do it yourself, i llavors quan prenc una decisió d'aquests tipus, doncs la faig. I llavors, fa un any vaig acabar aquesta segona part,
La casa de la selva,
sense tenir ni idea de com continuaria la tercera, i a data d'avui ja podem dir que la tercera part està acabada, encara no està entregada a l'editor, però en el plaç, no sé si atrevir-me, perquè l'editor em matarà, però m'encantaria que sortís a finals d'aquest any.
Molt bé, sembla un termini raonable, perquè ha sortit a principis, la segona part,
Sí. També... Però bueno, tampoc els vull posar entre l'espasa i la pared.
Els amics de Tigre de Paper, que han passat en alguna ocasió també pel Preferències. Aquesta segona part, com dèiem, La casa de la selva, continua aquesta... Hi ha molt de... En aquests llibres hi ha molt d'anàlisi, hi ha molt d'història, jo crec que fruit d'aquesta vessant que tens de d'alguna manera d'historiador, no? De documentar-te, d'entendre per què passen les coses, i també hi ha molta narració, diguéssim, com dèiem, històrica i com deies abans, ficcionada o potser amb més presència real, però potser inèdita, que no s'ha sabut mai, que no invenció pura i dura.
Sí, correcte. He tingut la sort de, en aquestes dues primeres novel·les, comptar amb uns prologuistes d'excepció. El primer, Jean-Marc Rouillant, que és un periodista, un escriptor sensacional. Us recomano un llibre que està traduït al castellà, que es diu Odio las mañanas, que és un dels meus llibres de capçalera. I a la Casa a la Selva he tingut la sort de que el pròleg me'l faci l'amiga i companya generacional, periodista de carrera i professora universitària de professió, que és la Guiomar Rovira, i la Guiomar diu que no m'invento res. I això és cert. Tinc una incapacitat seriosa d'inventar-me coses...
Fabular, no?
Sí, correcte. I llavors, d'una banda, hi ha el que jo anomeno refaig el puzzle d'històries que m'han explicat i que... em van sorgint a mida que escric, perquè tampoc és voluntari, però van sorgint d'una manera fluida i apareixen quan tenen que aparèixer. I d'altra banda, a part d'aquest puzzle de fets reals històrics, diguéssim, hi ha, per exemple, una cosa que a mi em sobta moltíssim, és el puzzle de noms dels protagonistes. No tinc la capacitat ni tan sols d'inventar-me els noms de la gent que apareix a les novel·les.
Nom d'un altre. Llavors,
a la primera part, a la Torre de la Serra, que hi ha una part important de la novel·la que passa a Tamarit de Llitera i una altra part passa a Barcelona, tota la part de Tamarit de Llitera, per exemple, doncs els noms són els noms dels meus cosins, dels meus tiets, fins i tot el meu germà i el meu avi apareixen allà.
Encarnant papers que no són.
No tenen res a veure, ni generacionalment,
ni
res. El que passa és que jo penso en Tamarit de Llitera i em venen aquests noms.
Molt bé.
I en aquesta, La casa de la selva, per exemple, hi ha un moment que el protagonista està a Mèxic i tots els noms dels mexicans casualment són els noms dels meus amics mexicans. Són els que a mi m'han acollit a Mèxic quan
clar,
he estat.
Aquesta barreja, no, de ficció, però amb tots aquests elements de verosimilitud, que és el que al final dona la realitat i dona la capacitat de seducció d'un treball i d'una novel·la, sobretot en aquest cas on veritablement es narren fets que podien haver estat històrics o que van ser històrics o que són reals. A la primera part, com dèiem, a la Torre de la Serra, més parlant dels fets, a la Casa de la Selva, amb aquesta segona part, que acaba de sortir fa molt poquet, tota un recordatori i tota una visió des de la distància. La distància també és una cosa que t'interessa, la distància vers les coses, el poder parlar quan es té una certa perspectiva.
Jo, la veritat és que sempre he manifestat un fet que he fet dos treballs d'història, perquè també El que pagui Pujol, encara sí, que siguin les meves memòries, òbviament és història, sí, i és una història recent, i està escrit d'una manera en què siguin unes memòries col·lectives, mm-hmm, però a mi, si la història no la vinculem al present, no m'interessa gens ni mica. I llavors, d'alguna manera, tant el llibre Grups Autònoms com aquestes novel·les, mm-hmm, estan parlant d'un moment històric recent, que és la transició, i òbviament aquí, des del meu punt de vista, hi ha un motiu important, que és com hem arribat fins aquí. Per què estem aquí ara en aquesta situació tan brutal, tan sí, salvatge, tan agressiva...
Tan lletja, no?
agressiva per part de l'Estat i dels poders econòmics i fàctics, no? Uh-huh. O sigui, com arribem fins aquí? I per això, d'alguna manera, ho intento explicar de totes les formes possibles. Primer, amb un llibre d'història, uh-huh, que no és... per historiadors, diguéssim. És un llibre d'història que està escrit per la gent normal de carrer. De fet, el pròleg d'aquell llibre, també vaig tenir la sort de que el pròleg me'l fes Mateo Seguí, advocat llibertari, defensor de mil i una causes, sobretot en els anys 70 i 80. I ell deia que és un llibre d'història de periodisme novel·lat, perquè la forma en què està escrit és una forma propera perquè el lector del carrer s'enganxi. Però si això no és prou, he intentat presentar tots aquells fets d'una manera novel·lada, perquè sí que és cert que m'ho estic trobant molt, que hi ha gent que diu que igual un llibre d'història no se'l llegeixen i en canvi una novel·la se suposa que hi ha una trama i llavors se'l compren.
Clar, perquè estan entenent tot el que hi ha. De fet, ens comentaves que aquesta primera edició de La Torre de la Serra s'ha exhaurit. O sigui que és una molt bona notícia.
Sí, aquesta setmana m'han donat aquesta boníssima notícia.
És fantàstica.
La veritat és que jo he tingut la sort de que el meu primer llibre, El que pagui Pujol, va ser un èxit de la cultura underground, diguéssim, tot i que, com que va ser tan d'èxit, em van entrevistar fins i tot El Mundo o La Vanguardia, perquè, bueno, era divertit, un llibre amb moltes fotos, amb molts cartells, amb una imatge molt cuidada dels companys de La Ciutat Invisible que el van publicar, i com que era el primer llibre que explicava aquella història i estava molt ben fet, doncs això va tenir molt d'èxit. Després, el llibre Grups Autònoms no va tenir tant d'èxit a nivell mediàtic, perquè, òbviament, un llibre que parla de gent que al principi de la democràcia intentava que la democràcia capitalista i borbònica no girés cap a aquest espai on estem ara, doncs això no era tan interessant per parlar als grans mitjans de comunicació.
Clar.
I llavors vaig decidir intentar-ho a través de la novel·la, i la veritat és que, en principi, per una banda, aquells dos primers llibres estan en català, però després els vam traduir i publicar en castellà, amb la qual cosa tenen molta més repercussió.
Clar.
De moment, les novel·les només estan en català, i jo no esperava vendre tant, perquè, bueno, és una primera novel·la d'un escriptor, no diré mediocre, però que no coneix ningú, perquè t'estàs presentant
molt
amb una...
Novell, no?
Amb una,
exacte. Sentit, clar.
I llavors, que ara em diguin que tot just sortir la segona part ha fet que es revifin les vendes i s'ha esgotat i s'ha de reeditar, doncs sí que la veritat és que estic molt content.
I tant, ja ho pots dir. Estem parlant amb Johnny D, amb aquestes dues obres, amb l'espera de que hi arribarà una tercera, La Torre de la Serra, que va sortir fa un parell d'anys, i ara s'acaba d'editar La Casa de la Selva, tot això editat pels amics de Tigre de Paper. Qui tenies en ment a l'hora de... Umberto Eco parla que cada cop que un escriptor escriu una novel·la té en ment el seu lector model. De manera inconscient s'imagina qui estarà a l'altra banda qui creus que pot gaudir o qui creus que pot entendre i que pot enganxar-se a aquestes novel·les?
O sigui, jo la veritat és que ho he dit, o sigui, escric per necessitat visceral i llavors són coses que no me les he plantejat mai. Ara, sí que me n'adono, doncs, són dos novel·les molt diferents, o sigui, hi ha dos fils conductors en la trilogia, en les tres novel·les de la trilogia, un fil conductor generacional, tot i que amb matisos, però els tres protagonistes sí. principals de les tres novel·les són membres d'aquella generació que va lluitar als anys 70. El que passa és que les tres novel·les tenen diferents vessants temporals, també. La primera novel·la, La Torre de la Serra, són novel·letes curtes, sí. això també ho hem d'explicar als oïdors, d'entre 80 i 90 pàgines, que es llegeixen en 3 o 4 hores. Aquella primera novel·la, en aquestes 80 pàgines, ens explica 80 anys de la història d'una saga familiar, d'una família de l'estat sí. espanyol. No? Comença en la postguerra, a l'any 48-49, amb aquest fet real que va tenir lloc a Tamarit de Llitera en un enfrontament entre maquis i Guàrdia Civil. Continua als anys 70 amb el fill d'aquella persona que havia estat involucrada en aquell fet... i acaba al segle XXI amb el net que està involucrat en un desnonament. Vale. No? I, clar, 80 anys de història amb 80 pàgines vol dir que són unes pinzellades, uns matisos, i que hi ha certa activitat frenètica en el llibre i diguéssim que també té molta més presència la defensa a les agressions de l'Estat. En la segona part, en canvi, a La Casa de la Selva, si abans parlàvem de 80 pàgines explicant 80 anys, aquí parlem d'una novel·la que es llegeix en 4 hores i que en 4 hores el que estàs llegint és una excursió que fa un d'aquells antics lluitadors avui en dia per la Serra de Collserola durant 8 hores. És a dir, en 4 hores llegim un passeig de 8 hores. Gairebé estem llegint
un temps real, no?
cada Segons pas com, no? que fa el protagonista i ens anem ficant en el seu cervell. I llavors hi ha flashbacks i també hi ha certa acció, però té molta més importància a l'estat anímic i l'anàlisi de tot allò que va passar que fa avui en dia el protagonista. És molt més introspectiva. Llavors són novel·les diferents que... també s'ha de dir que aquesta és el que avui en dia diuen un spin-off, no? És un protagonista secundari o terciari d'aquella primera novel·la que aquí s'ha convertit en el protagonista principal.
Però aquesta és una miqueta la idea, no?, de la trilogia, desenvolupar diferents línies narratives que no siguin només doncs, una novel·la... No, o sigui, no és una novel·la en tres parts, són tres novel·les, que això és important d'entendre-ho. No és que, era muy tocha i la separo, sinó que hi ha tot aquest fil conductor que connecta, i el que sí que és evident és que a la teva manera d'entendre la narrativa i la ficció no pots ni vols deixar de banda la part social i la part d'activisme que t'acompanya des que ets ben petit.
Sí, d'altra banda, doncs, en realitat, i també vinculat amb la capacitat d'inventiva, no? La primera novel·la, l'epicentre és Tamarit de Llitera, que és el poble on jo vaig passar tots els estius d'infantesa. Aquesta novel·la, l'epicentre, és Collserola, que és on visc actualment, i no és casualitat que el protagonista d'aquesta novel·la, que viu a l'Eixample barceloní, viu exactament a l'edifici del costat on vivien els meus avis quan jo era petit.
Clar,
no?
Clar,
vull dir que sí que la meva vida... o sigui, no sóc jo el protagonista,
no,
òbviament,
no.
És innegable, però estic explicant coses molt properes.
O com dèiem, en aquestes obres hi ha tota aquesta reflexió sobre activisme, sobre gent que vol fer les coses d'una altra manera, sobre coses que vol fer canvis. Hi ha un cert toc abocador del que podria haver estat un altre futur?
No.
Un passat diferent?
No, no, perquè per mi té més importància la història i els fets que no pas ficcionar, no? O sigui, i la veritat és que és aquesta. No hi ha un oh, que bonic hauria sigut. No, el que hi ha és la realitat de que va haver-hi gent que va intentar que el nostre present no fos aquest. I per desgràcia no ho van aconseguir, perquè difícilment hauria estat pitjor.
Clar, clar. Saps? Escolta...
D'altra banda, sí, hi ha l'altre fil conductor que no he explicat, és un fil conductor filosòfic que hi ha a la trilogia, a les tres novel·les, i que és la necessitat de l'ésser humà de trobar refugi. De trobar refugi en temps difícils, que són, poden ser refugis molt diferents.
Sí.
A la primera part, a la Torre de la Serra, el refugi és un refugi físic i geogràfic. En aquesta segona part és un refugi físic, no geogràfic. Uh-huh. I a la tercera part és un refugi exclusivament anímic.
Uh-huh.
Però, per exemple, i m'agrada parlar d'aquestes coses també, en aquesta segona part s'aboca un altre refugi que van utilitzar els membres d'aquella generació i que va ser un refugi completament catastròfic i equivocat, que va ser l'heroïna.
Ahà. Una altra de les connexions amb tot el que s'entén a la transició, que durant molts anys també s'ha parlat de tot el que va ser aquella tragèdia per tanta i tanta joventut. Hem d'entendre el que fas també com un apèndix més de la teva vessant com a activista i com a persona molt implicada en l'activisme social?
Sí, jo sempre la meva vida ha girat al voltant de la música i anant una mica més enllà de la cultura. Ja en aquest aspecte, en aquesta faceta d'escriure, durant bastant de temps vaig tenir una columna sobre cultura al Catalunya, que és el mensual de la CGT, i sempre que he tingut necessitat d'escriure sobre algun fet actual, doncs he escrit i normalment ho acabo publicant perquè tinc contactes. Uh-huh. I conec molta gent del món...
cultural,
del,
no?
Sí, i del periodisme també, ja sigui a La Directa o a Solidaritat Obrera. O... Llavors, per mi va tot lligat. És la meva vida i música i escriure i fer activisme des de la trinxera de la cultura, no? Vull dir que jo també ho he explicat, va haver-hi un moment en què en la meva vida havia de decidir quin era el camí i vaig decidir que la meva trinxera era la cultura. I això ho vaig fer amb 20 i molt pocs anys i l'altre dia vaig fer 50, vull dir que porto més de la meitat de la meva vida o des de que vaig decidir que la meva trinxera era la cultura i aquí continuo. Fent la guerra d'una altra manera,
sí,
a través de la paraula, principalment.
Uh-huh. Tu ets dels escriptors que tenen clar quan s'acaba un llibre, que diuen que és el més difícil d'un llibre, no començar-lo, sinó dir fins aquí. Aquí s'acaba i el punt,
sí,
final ha de ser aquí. Ho tens,
sí,
clar?
Sí, ho tinc claríssim.
Vale.
Ho tinc claríssim. De fet, no em preparo abans d'escriure. Vaig escrivint i el camí el fa... per si sol la pròpia novel·la. En aquesta, La Casa de la Selva, em va passar una cosa força curiosa i és que vaig decidir al principi i al final i no tenia ni idea de com seria el recorregut.
Com arribaria.
I un bon dia va arribar i ho vaig veure claríssim.
Uh-huh.
Però és que quan vaig acabar la tercera part vaig tancar la llibreta, em vaig aixecar i vaig anar a dir-li a l'Amparo, la meva companya, estic contentíssim. He tancat el cercle d'una manera que em sembla supernatural.
Uh-huh.
I em quedo molt tranquil i ja ho he tret.
Això també, moltes vegades, per molts escriptors és un patiment, de on acabo, on deixo, no? Com un pintor, no? On deixo la darrera pinzellada. Com està, ens queden 5 minuts de conversa, com estan anant les presentacions? Perquè estàs fent un munt de presentacions.
Mira, això abans ho anava a comentar, per el que deies del meu vessant cultural i la música, no? Com bé saps, jo vaig ser mànager de grups de música durant molt de temps,
sí,
i encara avui en dia faig cosetes amb el company, amic Fermín Muguruza,
sí,
i això és de formació professional, o sigui, trec el llibre i em monto una gira, perquè en el fons és el mateix. A mi el que m'interessa de tot això són les relacions humanes, parlant clar, i llavors treure un llibre i anar-lo a presentar a Safera Farocha de Blanes o a l'Ateneu Llibertari de Berga, o a... és el que més m'agrada i el que més m'emociona, i parlar amb la gent, i faig una xerrada d'una hora, una hora i pico, i ens expliquem coses, i la novel·la és una excusa. és una excusa.
Clar.
Llavors, ahir, per exemple, vaig estar a l'Ateneu Llibertari de Gràcia. Demà estic a la Baula, que és un Ateneu Cooperatiu de Lleida. El dia 1 estic a Manresa, a la Séquia.
Vale.
El dia 2 estic a l'Ateneu Vilanoví de Vilanova. El dia 9 estic a Vic. I així fins a Sant Jordi.
Clar, això també és molt important, aquesta reflexió que ens està fent avui el Joni, de com d'important és promoure i fer sortir un llibre dels prestatges de la llibreria. L'èxit perquè un llibre funcioni és que la persona arribi a la llibreria o el compri online sabent què vol. Aquesta és la clau i, òbviament, el Joni ho té molt clar i creiem que és un bon exemple també de com difondre el que ha estat una obra que és estimada, que és volguda i que, òbviament, s'edita perquè arribi a la més gran quantitat de persones possibles. Doncs deixem aquí aquesta conversa. La Torre de la Serra, primera part, exaurida en preparació una reedició. S'acaba de publicar La Casa de la Selva, aquesta segona part d'aquesta història que parla d'un període, que parla d'unes persones i que parla de les actituds i de la manera d'entendre que el futur podia ser d'una altra manera. Malauradament, totalment actual, totalment actual, totalment actual. Joni, un plaer sempre tenir-te aquí a casa
Moltes
teva,
gràcies,
perquè això
company.
És casa teva.
T'ho agraeixo
i
moltíssim.
Que vagi molt bé aquesta gira, com ens han dit, que podeu trobar properament a diferents llocs de Catalunya. Que vagi molt bé, de veritat.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Salut. Bona nit.
Bona nit. I nosaltres ho deixem aquí. Arriba ara el butlletí informatiu de les 10 i després el Sintoniqui amb el seu programa L'Altra Ràdio. Tornem demà a partir de les 9 a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi molt bé i fins demà.